Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Banc Central Europeu es reuneix avui de forma extraordinària davant les turbulències al sector bancari. Ho farà l'endemà de pujar mig punt als tipus d'interès. Les borses europees baixen ara mateix, lleugerament, després d'haver obert a l'alça a primera hora. La direcció de la Universitat Autònoma de Barcelona fan autocrítica i admet que no han estat àgils ni eficients a prendre mesures en l'últim cas d'assetjament laboral i sexual d'un professor de la Facultat de Filosofia i Lletres denunciat públicament ahir. El conseller d'Universitats reclama contundència i celeritat en les mesures per apartar els docents esquitxats per aquest tipus de pràctiques. 26 anys i 4 mesos de presó pel depredador sexual de l'Hospitalet de Llobregat, que va violar dues joves, una d'elles menor, i ho va intentar amb tres més entre juliol i setembre del 2021. L'home, que ja estava en presó provisional, atacava les noies quan entraven al portal de casa seva de nit i les escanyava fins a deixar-les semi-inconscients. Catalunya incorporarà al calendari vacunal la immunització dels infants contra la bronquiolitis, un virus que té un gran impacte en el sistema de salut. Ho ha avançat des de Viella el conseller Manel Balcells. El govern desactiva la fase de prealerta de la Covid. Els nivells baixos de transmissió del virus permeten fer aquest canvi, que els ciutadans, de fet, notarem poc, però que té una importància simbòlica 3 anys després de l'inici de la pandèmia. Eslovàquia també donarà avions de combat a Ucraïna després que Polònia fos el primer país a anunciar-ho. El govern eslovac ha aprovat entregar la seva flota d'una dotzena d'aparells MiG soviètics retirats l'estiu passat. Continua actiu l'incendi de Canejan, a la Vall d'Aran, que hauria cremat unes 100 hectàrees. Els pompiers treballen per intentar contenir el flanc dret i perimetrar tot l'incendi durant el dia d'avui. El flanc esquerre va arribar a 600 metres del poble, però ja està estabilitzat. Els accessos a l'embassament de Sau queden restringits durant 3 setmanes per raons de seguretat. Es vol evitar la presència excessiva de vehicles mentre duren les tasques de buidatge d'aquest embassament d'Osona. La gran quantitat de fang també fa perillós accedir a menys de 100 metres a la zona on encara hi ha aigua. El sector del teatre musical català demana més recursos per garantir la continuïtat del gènere. Alguns dels referents es queixen que els musicals s'han menys tingut durant anys i que des dels teatres públics no s'hi ha invertit prou. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, el Departament de Cultura prepara una nova línia d'ajudes específica per produccions de teatre musical en llengua catalana. Els esports.
Han quedat definides les eliminatòries de quarts de final de la Champions masculina de futbol. Són aquestes: Madrid-Chelsea, Inter de Milà-Benfica, Manchester City, Bayern de Munic i Milan-Nàpols. Els partits d'anada jugaran entre l'11 i el 12 d'abril, la tornada una setmana més tard. Avui comença a disputar-se precisament la 26a jornada de la primera divisió de futbol, la del clàssic Barça-Madrid de diumenge. Ho farà avui amb el Valladolid Athletic Club, que començarà a les 9. Demà, Rayo Vallecano-Girona i Espanyol-Celta.
I el temps tarda, amb cel mig ennuvolat i temps variable, encara amb temperatura suau i màximes d'entre 18 i 22 graus. Al final del dia poden caure xàfecs cap a la Ribagorça i al Pallars Jussà. Demà refrescarà una mica i passarà un front de xàfecs entre el migdia i la tarda. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem el Catalunya al dia explicant la novetat del calendari de vacunes dels nens i nenes amb la immunització contra la bronquiolitis. Ho ha avançat el conseller de Salut. Aquest és un virus que té sempre un gran impacte en el sistema de salut perquè les famílies sovint han d'anar a urgències amb els seus fills per aquest motiu. Això ha passat especialment aquest hivern, que s'ha agreujat després de la crisi sanitària per la Covid. Per cert, que el govern ha decidit desactivar la fase de prealerta que encara teníem de Covid. No és que ho haguem de notar gaire, els ciutadans, però sí que diu molt d'on som ara després de 3 anys de pandèmia. També som a la Universitat Autònoma de Barcelona escoltant les explicacions sobre què va fallar en el cas del professor de Filologia Hispànica, a qui 8 alumnes, estudiants de doctorat, denuncien per amenaces i assetjament sexual. El centre ha donat el mea culpa perquè han passat mesos sense que s'hagi adoptat cap mesura i potser, diuen, no van donar prou confiança a les denunciants. Ara el professor l'han suspès de sou i feina, mentre el conseller Joaquim Nadal demana contundència per apartar preventivament els professors quan hi ha una denúncia per assetjament. També aquesta hora es fa una concentració a Cervera de rebuig a la denúncia d'agressió sexual a un menor de 15 anys per part de 2 companys, tocaments que haurien passat a l'interior de l'Institut La Segarra. També seguim de prop les feines dels bombers d'Aran per controlar l'incendi de Canejan, declarat ahir, i que ja hauria cremat unes 100 hectàrees. Hi ha un flanc del foc que continua actiu, mentre que el que podia arribar més a prop del poble ja està estabilitzat. I us explicarem com els visitants omplen hotels, cases rurals i restaurants del Baix Segre per veure la imatge més esperada de l'any, el mar rosa, que genera la floració dels presseguers, i també el mar blanc, amb alguns ametllers. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Catalunya seguirà els passos de Galícia i incorporarà al calendari vacunal la immunització dels infants contra el virus que provoca la bronquiolitis, una malaltia que té un gran impacte en el sistema de salut. Ho ha avançat des de Viella el conseller Manel Balcells i també ho recomanen experts del Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut. Estela Bossoms, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Estem parlant, Estela, d'una de les malalties infantils que provoca ara mateix més hospitalitzacions.
Sí, n'hem parlat molt en els darrers mesos dels serveis de pediatria a punt del col·lapse per la gran quantitat de casos de bronquiolitis. Galícia va ser ahir la primera comunitat de l'estat espanyol que va anunciar que durant la temporada del virus, que sol ser de l'octubre al març, injectarà la vacuna, que estrictament en realitat és un anticòs monoclonal, a nens i nenes de fins a un any. Els detalls de com es farà a Catalunya es donaran més endavant, però avui el conseller Balcells ja ha assegurat que aquí es prendrà la mateixa decisió.
Els de Galícia se'ns han adelantat una mica també, però per poquet, per poquet. És una mesura que tenim prevista també i que l'anunciarem també en temps i forma, però ho tenim tot preparat perquè així passi.
I justament, Estela, de l'eficàcia d'aquest anticòs se n'ha parlat avui en una jornada de l'Associació Espanyola de Vacunologia que es fa a Lleida.
Sí, amb la participació de la doctora Magda Campins, membre del Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut, que ho detallava d'aquesta manera.
Si aquest anticòs monoclonal es posés a tots els nens independentment de que siguin prematurs, que siguin nascuts a terme, que tinguin factors de risc o no, a tots els nens en els 6 primers mesos de vida, quan coincideixen aquests primers 6 mesos amb temporada realment de circulació d'ORS, doncs, bueno, realment podríem evitar moltes visites a nivell d'atenció primària, podríem evitar moltes hospitalitzacions que realment podríem dir que sobrecarguen molt l'assistència tant a nivell d'atenció primària com dels hospitals, i podríem evitar molta càrrega de malaltia, o sigui que realment l'impacte que pot tenir és molt, molt important.
L'eficàcia per evitar hospitalitzacions, segons Campins, supera el 70%.
Gràcies, Estela. En aquest context, el govern desactiva la fase de prealerta de la Covid, que estava vigent des del maig del 2022, gràcies a la bona evolució dels indicadors de la pandèmia. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Ho ha anunciat el conseller de Salut també Manel Balcells des de la Vall d'Aran, on ha remarcat la importància d'aquesta desactivació.
Avui sí que és un punt d'inflexió. S'indica, és un punt d'inflexió per la Vall d'Aran, és un punt d'inflexió pel conjunt de la societat. Desactivem la prealerta, entrem en una normalitat postpandèmica, posem a treballar per tornar a situar el sistema sanitari i el conjunt del sentiment de la societat allà on te toca.
A efectes pràctics, Mònica, però ho notarem els ciutadans, això, no?
Doncs no, poca cosa, exacte. Sí. El que implica, sobretot, són canvis a nivell organitzatiu, sobretot reunions d'entre Salut i Protecció Civil. Balcells ha explicat que les feines de vigilància de la Covid se seguiran fent igual perquè el virus encara no ha marxat.
Efectes pràctics, per exemple, el tema mascareta, no en parlem, no toca perquè això ho deixeix l'Estat, però a nivell de la normalitat, del funcionament de tots els sistemes, doncs estem en aquesta fase de normalitat i hem de saber que la Covid està aquí. És una malaltia més, ens hem de vacunar, ens hem de protegir.
La direcció de la Universitat Autònoma de Barcelona fa autocrítica arran de l'últim cas d'assetjament denunciat a la universitat. Admeten que potser no han transmès prou confiança a les denunciants. Esther Zapater és la secretària general i responsable de Polítiques d'Igualtat de la UAB.
Una autocrítica en el sentit de que en aquest cas concret del qual us hem convocat avui, doncs és cert que no hem estat capaços de transmetre la suficient confiança a les persones denunciants, per més que durant tot aquest procés les haguem estat acompanyant.
També creuen que han de ser més àgils en casos com aquest i més eficients a l'hora de prendre mesures.
Assumim que de tots aquests processos, de tots i de cadascun dels processos, en podem i n'hem de treure lliçons. Tot ha de ser més àgil i més eficient, i a partir d'aquí nosaltres entomem la part que podem millorar en aquest sentit, però és evident que també necessitem reformes en el marc legal que ens ajudin, no?, en aquest objectiu.
L'últim cas conegut, el segon d'aquesta setmana, és el d'un professor a qui 8 alumnes de la Facultat de Filosofia i Lletres acusen d'assetjament laboral i sexual. Avui mateix el govern ha demanat contundència davant d'aquests casos. De fet, ha estat el mateix conseller de Recerca i Universitats. En una entrevista a Ràdio Estel, Joaquim Nadal ha demanat, com deia, més contundència per apartar aquests professors de la docència tan aviat com hi hagi constància d'un cas, i ha assegurat que el catedràtic apartat a la UAB per assetjament ha quedat totalment desvinculat de les proves de selectivitat.
Mentre quedi clar que la qüestió de fons s'ha de dirimir o en àmbit judicial o en la tramitació de l'expedient que li ha fet l'autònoma, quedarà radicalment separat de l'ESPAU. I, en fi, el temps dirà, no? Però, de moment, queda clar que s'ha de separar la poma del cistell.
Els Mossos investiguen un suposat cas d'agressió sexual a un alumne de l'Institut La Sagarra de Cervera. La denúncia la van presentar els pares del menor i la policia ha identificat els implicats. I a aquesta hora hi ha convocada una concentració de rebuig davant del centre i tenim una unitat mòbil amb el Ramon Dalmau i la Noèlia Caselles. Bon dia, Noèlia.
Hola, bon dia.
Quin és l'ambient aquí a les portes del centre?
Doncs mira, ara acaben d'obrir les portes del centre i els alumnes que acaben classe a aquesta hora estan sortint. Això ha fet que de cop a dir davant de l'institut hi hagi molta més gent de la que hi havia fins ara. Alguns porten enganxines on s'hi pot llegir Stop Bullying. Tot plegat per què? Doncs perquè els Mossos, com deies, han confirmat que fa unes setmanes van rebre una denúncia pels tocaments que li haurien fet a un noi que ve en aquest centre, un noi d'uns 15 anys, i uns tocaments que haurien fet dos companys seus de classe que estarien identificats. El cas està derivat a la Fiscalia de Menors. La mare d'aquest noi que va patir aquest assetjament és aquí a la concentració i ens deia això.
Lo único que se pide es que hayan buenas gestiones, no es nada en contra personal, y todo esto está en manos de Fiscalía. Yo no puedo tampoco hablar.
Aquest és el testimoni de la mare d'aquest noi que hauria patit aquesta agressió sexual, però aquí, davant de l'institut, alumnes i pares i mares concentrats ens explicaven que el que ha fet que avui es concentri tota aquesta gent aquí és que aquesta setmana hi ha hagut un segon cas, en aquest cas d'un nen de primer d'ESO que s'hauria intentat suïcidar i que hores d'ara es trobaria en estat greu. És per això que les famílies i també els alumnes demanen a l'institut que prengui mesures davant d'aquests suposats casos de bullying. N'hem parlat amb una mare i també amb un alumne.
Cambios en el instituto. Cambios de todo este sistema, de que no hay una queja sola, hay muchas quejas, mucho bullying, muchos niños que vienen con miedo, que no se puede permitir esto.
Perquè no fan absolutament res, o sigui, és pèssim aquest institut. Per coses que no s'haurien de manifestar, ho fan, i per coses que realment importen, com lo que és l'assetjament i tot això, no ho fan. I és vergonyós, però vergonyós, és nefast.
Tot plegat, això aquí, a l'Institut La Sagarra. També aquí a Cervera s'ha denunciat un altre cas d'un altre suposat cas d'assetjament a l'Institut Tarroja. Ara podeu sentir que els alumnes i famílies estan cridant no al bullying. Ara aquí hi ha, diria que unes 200 persones, o potser encara una mica més, Marta.
Gràcies, doncs, Noelia. Bon dia.
Bon dia.
Detingut per agressió sexual i assetjament, un jove de 23 anys de Barcelona que a través d'un videojoc en línia va contactar amb un menor de 14 anys d'Almeria, Miquel Jarque.
Segons la investigació de la Policia Nacional, l'home es va guanyar la confiança del nen i li va demanar fotografies de caràcter sexual a través del videojoc. La víctima denuncia que l'home es va desplaçar físicament fins a Andalusia i que el va amenaçar de fer públiques les imatges que li havia enviat. Durant l'escorcoll al seu habitatge es va trobar material pedòfil. És per això que no es descarta que apareguin noves víctimes.
L'Audiència de Barcelona condemna a 26 anys i 4 mesos de presó el depredador sexual de l'Hospitalet de Llobregat que va violar dues joves, una d'elles menor d'edat, i ho va intentar amb 3 més entre el juliol i el setembre del 2021. Núria Hart, què més diu aquesta sentència?
Doncs el jutge també li imposa una indemnització total de 150.000 euros per a les víctimes. L'home, que ja estava en presó provisional, va confessar les dues violacions, però va negar la resta d'intents frustrats en què les noies van aconseguir fugir. Sempre seguia el mateix modus operandi. Empaitava les víctimes de nit, es colava darrere d'elles al portal de casa seva i les escanyava fins a deixar-les semi-inconscients per agredir-les sexualment. Els Mossos el van poder detenir perquè va fer servir la targeta de crèdit que havia robat a la primera de les 5 víctimes per consumir pornografia per internet. La fiscalia demanava inicialment més de 40 anys de presó.
I la magistrada del jutjat d'instrucció número 3 de Tortosa decreta presó provisional comunicada i sense fiança per l'entrenador de l'equip de futbol femení del Perelló per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos el van detenir com a presumpte autor d'aquesta agressió i l'assetjament d'una jugadora de l'equip de futbol. Segons ha denunciat la noia, d'uns 20 anys i amb una discapacitat intel·lectual, l'home l'assetjava per quedar i la pressionava per veure's a casa d'ell. Finalment, ella hi va accedir. Allí, l'home va insistir perquè consumís estupefaents, la va retenir i la va agredir sexualment. És un quart i un minut de dues. Doncs fem un cop d'ull ara mateix com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs hi ha alguna complicació, però sense problemes greus. A la C-17 hi ha un tram de lentitud a Parets del Vallès en direcció a Vic. A la C-26, en retencions al Gerri, a la comarca de la Noguera, en els dos sentits, perquè se circula en pas alternatiu a causa d'una avaria. I també per una avaria, a la Nacional 240, a Vinaixa, hi ha aturades en direcció a Lleida perquè hi ha un camió avariat. Pel que fa a Barcelona, les dues rondes van força carregades. La del litoral té circulació lenta amb retencions entre el Besòs i Bac de Roda, en sentit Llobregat, i a la ronda d'Alt i a lentitud amb retencions de la Vall d'Hebron fins al nus de la Trinitat, en sentit Besòs. A més, recordem que a causa del ral·li Costa Brava s'han tallat al trànsit tres carreteres locals: la GI-664 de Cassà de la Selva a Cruïlles, Sant Salvador de l'Eure, la GI-6703 entre Quart i Madremanya i la carretera GI-682 a Tossa de Mar. Això és tot. Més informació viària a l'informatiu de les dues.
Gràcies, Mireia. Per cert, que els Mossos han denunciat per homicidi una conductora implicada en un accident mortal diumenge passat a Castelldans, a les Garrigues. El vehicle que conduïa va xocar amb una moto i el motorista va morir. La moto circulava per la C-233 entre l'Albagés i Castelldans i el cotxe la va embestir quan s'incorporava des d'una intersecció. El conductor de la moto, un veí de Lleida de 49 anys, va morir al lloc dels fets i els dos ocupants del vehicle van quedar ferits i els van evacuar a l'hospital. Després d'investigar els fets, doncs, els Mossos denuncien la conductora del cotxe per un delicte d'homicidi i per lesions per imprudència greu. I ens queda el temps. La previsió per avui, també què passarà el cap de setmana amb en Daniel Ramírez.
Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.
Ha de canviar el temps aquest cap de setmana amb un front que arriba demà a la tarda o demà al migdia. De moment avui, variabilitat, núvols i clarians a bona part del país, núvols baixos, estones una mica amenaçadors, de moment sense pluja, a la costa i al prelitoral, sobretot del sud de Girona i Barcelona, i també núvols que s'incrementaran a la resta del país, encara amb estones de sol al nord de la Catalunya central o en punts del Pirineu. Però al final del dia podria arribar alguna gotellada, algun xàfec o fins i tot alguna tempesta aïllada al voltant de la Ribagorça, el Pallars, Jussà o la Vallfosca. També una petita possibilitat de gotellades cap a la Terra Alta. Demà dissabte, canvi de temps. No és un canvi de temps important, però la temperatura anirà reculant. màximes entre 15 i 17 graus, 18 les més altes, ja costarà arribar als 20 graus. Hi haurà núvols al matí, poca pluja, potser alguna gotellada cap al nord. I a la tarda, sí, entre el mig i la tarda, més xàfecs aquest dissabte, alguna tempesta, que pot ser de moderada intensitat, localment amb llamps i trons i alguna calamarsada, preferentment al Pirineu Oriental, Ripollès, també cap a Osona, Garrotxa, a l'interior de l'Alt Empordà. Però bé, aquests ruixats afectarien Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i punts del prelitoral, així com també cap a l'interior de l'Ebre, Terra Alta, Massís del Port i zones properes. Diumenge segueix refrescant una mica més, al matí algun banc de boira, poca pluja, al matí potser algun xàfec cap al terç nord del país, i a la tarda sí, repetirem ruixats, algunes pluges, al Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, punts del prelitoral i de la Catalunya Central, amb una cota de neu de 1.500 metres, sobretot doncs, a muntanyes notarà aquesta refrescada.
Sabies que hi ha una entitat que agrupa gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, els quals presta serveis, suport, formació i eines per servir més bé la gent?
És l'Associació Catalana de Municipis i, entre moltes altres coses, impulsa l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat als pobles i ciutats, perquè tots els municipis són igual d'importants.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un quart i cinc minuts de dues, continua actiu l'incendi de Canejan a la Vall d'Aran, que ja hauria cremat unes 150 hectàrees, segons les últimes estimacions. En aquest indret de la Vall d'Aran ha estat una nit llarga, Sofia Cabanes, sobretot per als veïns.
Bon dia, així és, Marta, perquè el flanc esquerre del foc es va aproximar fins als 600 metres del nucli de la població i va cremar dos bordes deshabitades. Finalment, no va ser necessari desallotjar cap veí i este flanc ha estat estabilitzat. Els pompiers destinen ara gran part dels esforços a contenir el flanc dret. Eric Viló és el cap d'operacions dels pompiers d'Aran.
S'ha treballat tot el flanc esquerre de la part baixa, que és el que toca més a prop del poble. Tota aquella zona està ja estabilitzada, per tant, el poble de Canejan no ha estat cap de perill.
Pel que fa a les causes del foc, s'ha obert una investigació. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
En aquests moments no hauem l'origen de cuec. Sí que és cert que la zona en què creme era la zona prevista en plan de cremes, per tant, doncs, diguem-ne, en quant a l'impacte pot estar més controlat, més no s'establirà ara una investigació per conèixer les causes i l'origen de cuec.
El vent del sud serà el gran condicionant en les properes hores. Per això s'ha incorporat un segon helicòpter bombarder que ajuda en les tasques d'extinció. En total hi treballen 7 dotacions terrestres dels pompiers amb el suport de 5 dotacions dels bombers de la Generalitat i 2 mitjans aeris.
Gràcies, Sofia. La Diputació de Barcelona a l'Agència Catalana de l'Aigua restringeixen durant 3 setmanes els accessos a l'embassament de Sau per raons de seguretat. Es vol evitar la presència excessiva de vehicles particulars i facilitar el trànsit dels veïns de la zona i els equips que treballen en l'operatiu de buidatge d'aquest embassament de la comarca d'Osona, que primer ha començat traient doncs, els peixos. Quim Balaguer.
I arran del baix nivell de l'embassament de Sau i de l'elevada afluència de visitants, també es restringeix l'accés a la llera, concretament a menys de 100 metres de la làmina d'aigua. I és que amb el descens del volum han quedat al descobert els fangs del fons, que són molt densos i perillosos, ja que persones i animals hi poden quedar atrapats. Amb el començament del buidatge, el nivell d'aigua del pantà de Sau ha baixat per sota del 10%. Ara emmagatzema només 15,7 hectòmetres cúbics, el 9,5% de la seva capacitat. Com ja ha passat altres vegades en moments de molta sequera, l'aparició de les restes de l'antic poble de Sant Romà de Sau, amb la seva església encara dreta, atrau una munió de visitants a l'embassament, en el que ja s'ha batejat com a turisme de sequera.
L'aeroport de Girona ofereix per aquest estiu 37 rutes diferents a 12 països d'Europa. Per nombre, són les mateixes que la temporada passada, però la diferència és que hi haurà més freqüències amb l'objectiu de tenir entre un 12 i un 15% més de passatgers que l'any passat. Igual com van fer ahir des de Reus, doncs avui hem passat la temporada a l'aeroport de Girona. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí al Catalunya al dia ja vas avançar. La majoria de rutes crec que va ser el mes passat.
Sí, sí, sí.
De seguida donem un cop d'ull, però ara mateix tots els ulls pendents del que pot passar l'any que ve.
Sembla que sí, perquè de les 37 rutes, 36 són a Europa i dues són a dos aeroports de Londres, i a la península només n'hi ha una, a Santiago de Compostela. I de cara a l'any vinent, volen que hi pugui haver nous destins, sobretot a l'estat espanyol. Com ha explicat fa poca estona el director de l'aeroport de Girona, Vicent Pallarès.
Només hi ha servida la ruta de Santiago, que funciona fantàsticament durant tota la temporada, i esperem que algú es fixi en aquest mercat tan breu. Un vol en Madrid, un vol en Sevilla, un vol en Bilbao, un vol en diferents destinacions que ja havien existit aquí, doncs que podrien tindre realment potencial de rentabilitat, que al final tothom treballa per tindre una rentabilitat. Crec que és una oportunitat pel territori molt gran.
A veure què passa. En tot cas, aquest hivern només hi ha hagut 4 vols regulars a l'aeroport de Girona i no cada dia. L'activitat es multiplicarà progressivament a partir de finals d'aquest mes, amb un 75% d'operacions que farà Ryanair i la resta repartides entre Transavia, Jet2 o d'altres companyies de vols charter. Entre totes, en el conjunt de l'any, oferiran 1.600.000 seients.
Respecte a aquest any anterior, creixem un 12% i escaig, que són uns 300.000 passatgers aproximadament de més. Però al final, el que marca la diferència són els números de freqüències.
Xifres positives, però en tot cas, val la pena dir que encara no arriben a les que hi havia abans de la pandèmia.
I per fer memòria, Fèlix, si venim a l'aeroport de Girona, on podem volar aquest estiu?
A veure, hi ha molts destins a la Gran Bretanya, ho havíem dit, a més dels dos de Londres, per exemple, a Bristol, a Manchester o Bournemouth, també a Alemanya, a Frankfurt, a Düsseldorf o a Nuremberg, també hi ha 4 destins a Irlanda, també hi ha vols a París, a Varsovia, a Praga, a Amsterdam o a Helsinki, i a Itàlia, per exemple, es podrà anar des de Girona a Pisa i Pescara. Per tant, si algú no us encaixa amb la previsió d'aquest estiu o per fer una escapada, ja ho sabeu, cap a Girona.
Doncs ja ho sabem. Gràcies, fins ara, Fèlix.
Fins ara, bon dia.
No caldrà avió per veure l'espectacle de la floració dels fruiters que arriba al punt àlgid aquest cap de setmana al Baix Segrià, on els camps de presseguers ja s'han convertit en aquell mar de color rosa. Doncs estan rebent aquest any una gran afluència de visitants. Sobretot ho noten els negocis de la zona que treballen ara mateix a ple rendiment. Roger Segura, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Estem parlant d'un fenomen que ha esclatat en pocs anys.
Sí, hem de tenir en compte que l'epicentre del turisme de floració és Aitona, el poble que el 2011 va posar en marxa les visites guiades als camps de presseguers i desenes d'activitats paral·leles. Només aquí esperen superar enguany la xifra rècord de 24.000 visitants vinculats al fruiturisme. És moltíssim i en molt poc temps, perquè el punt àlgid de la floració tot just dura 15 o 20 dies. Això fa que negocis com el restaurant Can Joan s'hagin hagut de reforçar amb 5 treballadors per poder atendre la clientela, sobretot a l'hora de dinar. Ho explica l'Andrea, que hi treballa de cambrera.
Des de la 1 del migdia fins a les 4 de la tarda. O sigui, el restaurant té aforo de 25 taules, van fer 2 turnos, o sigui, van fer 50 taules, i dilluns també igual. O sigui, avui s'esperes inclús més perquè ja arriba el cap de setmana.
Cada cop més municipis se sumen a la moda i ja són una vintena al Segrià que ofereixen activitats relacionades amb la floració. Enguany, el fred l'han darrerit una mica, però alhora això permetrà allargar la campanya pràcticament fins a principis d'abril. Fins aquí arriben milers de visitants d'arreu de Catalunya, de la resta de l'Estat i de països tan llunyans com Tailàndia i el Japó. Una afluència que també porta els allotjaments a penjar el cartell de complet. Ho explica Jordi Siscart, el propietari de l'hotel-restaurant Campeixant d'Alcarràs.
Aquest cap de setmana és el millor, junt amb lo següent, i es notes, fins a final de març segurament estarà ple. Nosaltres ja tenim per l'última setmana de març i estem al 80-90% d'ocupació.
La floració ha convertit un fenomen que abans només gaudien els pagesos i els veïns de la zona en una tendència primaveral. Ho constata Carme Perelló, que regenta l'allotjament turístic Cal Marçal d'Aitona.
Ni us de qui ens ho creiem, perquè clar, com que estàvem acostumats a veure-ho sempre, és cultura, és una cosa que tu compres un préssec i no saps el que compres. Aquí, ara, quan t'ho expliquen, doncs sí. Llavors, és una cosa que agrada a tothom, que ve i ho valora molt l'explicació que se'ls fa.
De retruc, les activitats relacionades amb la floració permeten acostar als visitants els reptes i les problemàtiques de la pagesia, com la crisi de preus, les inclemències meteorològiques, l'encariment de costos i la manca de relleu generacional.
Aquest matí ha obert les portes la Fira Agrària de Sant Josep de Mollerussa, referent del sector del país que compleix 150 anys d'història. Expositors i visitants coincideixen que els pagesos i ramaders estan patint una crisi constant de preus, de costos de producció i de plagues d'animals salvatges com els conills. Lleida, Pere, Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Tu t'hi has passejat aquest matí. Realment hi ha aquesta sensació al sector?
Sí, sí, els expositors amb qui hem parlat asseguren que un any més són a la fira, perquè hi han de ser, és un certamen de referència al sector, però són conscients que el camp està patint molt.
El sector animat no està, però bueno, la nostra obligació és venir, intentar, seguir. Conill, sequera, preus de les matèries primes, és bastant complicat. Són les queixes que mos transmetin a nosaltres.
El sector està bastant tocat.
El sector està tocat perquè l'augment de costos que realment ha arribat a tot arreu pues, també està afectant el sector agrícola.
També ens hem trobat diversos pagesos que, preguntats per com està el sector, ens deien això.
El sector molt fotut. Estem a l'últim esgó de la cadena.
Sobretot els conills, és el que mos apreten ara molt. Els conills i el sector està gravi, eh?
Sí, sí, aquí ficaria també hi sumaria la crisi de preus.
Pel que fa a la fira, enguany, com deien, Pere Joan celebra un aniversari rodó 150 anys.
Exacte, i ho fa creixent un 24% el volum d'expositors i un 30% als metres quadrats. A la inauguració, l'alcalde Marc Solsona demanava més dotació per al sector agrari.
És el moment també de que es pugui atendre de manera sensible i amb més dotació tot el relacionat amb el sector agrari, agroalimentari i agroindustrial. Així com també en termes de modernització dels nostres regadius.
La consellera d'Economia, Natàlia Mas, assegurava que el govern ha incrementat als pressupostos un 20% la partida per al primer sector.
Que el conjunt del pressupost té un creixement del 10,7%, gairebé l'11, però reitero, el sector primari, doncs gairebé el doble del que és el creixement mitjà del pressupost. Per tant, és un sector que ens importa molt.
La Fira de Sant Josep es celebra durant tot el cap de setmana.
Són 2:15.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Descobreixen més d'un centenar de gravats prehistòrics d'entre 5.000 i 3.000 anys d'antiguitat al petit municipi de la Febró, a la comarca del Baix Camp. El conjunt associat al món funerari podria ser, atenció, un santuari i s'ha qualificat com una troballa excepcional a Catalunya. Clara Chavarría Domingo, per què diuen això, que és excepcional?
Doncs, entre altres coses, perquè tal com han explicat els experts de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, aquest conjunt d'uns 130 gravats formarien part d'una composició perquè estan disposats d'una manera estructurada. La troballa s'ha fet dins del que es coneix com la cova de la vila, on no s'hi pot accedir per garantir la preservació d'aquest conjunt. Els gravats són en una superfície de 8 metres de llargada i formen part d'aquesta composició estructurada en diversos nivells, amb diverses representacions que podrien mostrar com veien el món els primers pobladors de les muntanyes de Prades. Entre altres representacions s'hauria identificat alguns animals, el cel o una deïtat. Ens ho ha explicat Ramon Vinyes, especialista en art rupestre i investigador de l'IPES.
Com 5 nivells, eh? Com si fossin capes o del cel o de l'inframont o digue-li que vulguis. Cada una d'aquestes capes hi ha uns tipus de signes. A la part més baixa, una sèrie d'elements que són representatius de o bé cavalls o bé bòvids. És com si diguéssim un cel a dalt, també tenim esteliformes, formes d'estels. Tenim un oculat, que és com uns ulls grans que miren sobre tot aquest món.
Els gravats haurien estat fets amb els dits, amb branques i sílex, i estan en molt bon estat de conservació.
Una troballa excepcional, ens ha quedat clar, però com s'han trobat aquestes restes?
Doncs les van trobar de forma casual ara fa 2 anys un grup d'espeleòlegs. Des d'aleshores s'ha estat treballant amb la Generalitat en la protecció de l'espai i en diferents tràmits administratius que han permès declarar aquest indret com a bé cultural d'interès nacional, a part d'entrar a formar part com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO, perquè forma part dels conjunts de rupestre de l'art mediterrani que està declarat com a tal. Ara els investigadors començaran a estudiar la troballa i a mig any es podran començar a conèixer els primers resultats de la recerca.
A Catalunya hi ha gairebé 70.000 persones a la llista d'espera de la llei de dependència. 70.000, és un 39% de la llista estatal. Som una de les comunitats autònomes que surten més mal parades a l'últim dictamen de l'Observatori Estatal de la Dependència que s'ha fet públic fa una estona a Purificació Barceló.
Sí, ho ha explicat el president de l'entitat, José Manuel Ramírez, en declaracions al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
En este momento, Catalunya és la comunitat autònoma que més llista d'espera tiene en el limbo de la dependència, con ese 27%, que en 17 indicadores que valoramos sobre 10 obtiene una puntuación de 3,5, es muy deficiente, solo por detrás está Murcia.
De fet, la reducció de la llista d'espera a la meitat a finals d'any és una o la gran promesa feta per la Conselleria de Drets Socials liderada per Carles Campuzano.
Sí, precisament el president de l'Observatori de la Dependència avisa que el ritme d'ara és insuficient.
La reducció de Catalunya de la llista d'espera en el último año ha sido aproximadamente de 8.000 y pico personas. Necesitarían 8 años para conseguir al ritmo del último año la plena atención en esa comunidad autónoma.
Justament, el Solidaris d'aquest dissabte a la nit ha estat dedicat a la llei de la dependència.
Més coses, els veïns del bloc de pisos que es va incendiar al gener a Reus, al Baix Camp, ja han pogut tornar a casa. Després d'un mes i mig de treballs, ja s'ha pogut normalitzar el servei d'aigua, de gas i d'electricitat, però les obres en portes i a escala encara no s'han acabat. Anem cap a Reus. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu has estat aquest matí en aquest bloc de pisos. Què diuen els veïns i quines feines queden encara pendents?
Sí, encara molt de sutge a l'escala, paletes picant el guix, pintors treballant en algunes zones i tones, això sí, de paciència a cada replà per on hem passat, per part dels veïns amb qui hem parlat, com per exemple amb l'Àngel Opera.
Com que ara tenim llum, doncs ara és quan podem realment netejar, pintar el pis, llançar tot el que no es pot aprofitar. O sigui, encara 5 o 6 setmanes després tenim feina, perquè la instal·lació elèctrica està acabada però no està completa. Just veiem que estan pujant portes que s'han de restablir perquè hi ha propietaris encara sense la porta.
Durant tot aquest temps, la majoria dels veïns s'han estat en un hotel del centre de la ciutat de Reus i aquests últims dies la gran majoria ja han pogut tornar a casa seva, però no tots.
Hi ha un veí en concret que psicològicament ha quedat bastant afectat, que no vol tornar al pis. Hi ha d'altres que estaven de lloguer i els propietaris pues, bueno, ho han parlat i han decidit vendre.
I mentre pugem per una escala plena d'operaris, tubs elèctrics agafats amb grapes en parets ennegrides, la Suat i el Germán ens expliquen que encara tenen al cap el que van viure aquella tarda del 24 de gener i es prenen amb resignació les obres a l'escala, que en tenen per dies.
Vuelvo aquí y esas imágenes y los gritos del chico que se estaba quemando ahí se me quedaron grabadas en la cabeza. Y
ahora me están arreglando la puerta y bueno, poco a poco se están haciendo las obras. Veo que ya la mayoría de las paredes van a empezar a resanar.
Em deies, Manel, que no tots han pogut tornar a casa seva o no han volgut. Quins casos queden pendents?
Sí, aproximadament el 90% dels veïns diuen que ja han pogut tornar a les seves cases en tota aquesta escala del bloc afectat, tret això sí d'un parell de famílies llogateres amb problemes amb els propietaris dels pisos i que els serveis socials de l'Ajuntament estan acompanyant, segons explica la Montse Garcia, que és la vicepresidenta de la comunitat de propietaris.
El 90% de la gent ha tornat i qui no ha tornat és perquè té un problema pues, privatiu i personal, pues, perquè el pis estava molt negre i necessiten pintar-lo, però per part de la comunitat ha estat tot més que llest i agentit.
I aquest és el cas de la Vicky, parella d'un dels ferits crítics en aquell incendi que encara està a l'hotel.
Ell té la sensació que és un monstre, que tothom el mira i psicològicament està enfonsat. Es veu sense casa, ha perdut tot el que hi havia dins del pis, va perdre tota la documentació, ha perdut la seva vida.
A més, havia de deixar el pis a finals de març, però s'ha trobat que la immobiliària se l'ha venut abans d'hora i ara busca pis de lloguer a correcuita. Els treballs s'han allargat força, segons expliquen des de la comunitat de veïns, bàsicament per culpa de l'administrador de finques, que diuen que no ha estat prou diligent, i també per les exigències que ha posat l'asseguradora. El foc el va provocar un veí del primer pis, que manipulava un fogó de gas, i es va estendre a tota l'escala del número 47 de l'avinguda Vidal i Barraquer. Hi va haver 11 ferits, dos d'ells crítics, que van haver de ser atesos de cremades importants.
Dos quarts i mig de dues, l'Ajuntament de Barcelona estudia si fa marxar enrere amb els radars de les zones 30, als entorns de les escoles, i si manté aquest límit de velocitat només en horari lectiu. La resta del dia es podria circular 50 km per hora, com a la majoria de carrers principals. Jordi Corbalan, la decisió està ja presa?
No, ni de bon tros. La Gerència d'Ecologia Urbana ha demanat un informe jurídic per avaluar-ne la viabilitat i estudiar-ho. Fons municipals en remarquen, però, que no hi ha precedents a la ciutat de radars amb discriminació horària. De fet, la tinenta d'alcaldia responsable de mobilitat, Laia Bonet, és molt prudent i alerta que la velocitat variable en funció de les hores podria tenir efectes contraproduents.
Està havent-hi una corba d'aprenentatge que, òbviament, en el cas de que es modifiquin les velocitats en funció de les hores del dia, doncs acabaria
quedant afectada i, per tant, vol dir que és molt més difícil aprendre uns nous hàbits si te'ls estan canviant les regles del joc al llarg del dia.
La tinenta d'alcaldia creu que cal fer aquest debat en calma, amb rigor i amb dades. Recordem que hi ha una dotzena de radars 30 instal·lats en entorns escolars i que les primeres setmanes de funcionament posaven una multa cada 2 minuts.
L'aigua regenerada és aquella que no es pot beure ni serveix per omplir piscines, però que sí que és apta per molts altres usos, com per exemple regar, omplir la cisterna del vàter o netejar qualsevol espai. Doncs bé, ara a la Costa Brava han decidit oferir-la gratis a través de cisternes per impulsar-ne el consum en temps com ara de sequera excepcional. En Roger Santaló, Girona, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
D'entrada, qui pot fer servir aquesta aigua?
Doncs tant les empreses com les administracions o fins i tot els particulars dels gairebé 50 municipis que formen part del Consorci d'Aigües Costa Brava-Girona, que engloba l'Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Gironès. Anna Martí, directora del Port Esportiu de Roses, diu que ells ja van servir aigua regenerada des de fa 2 setmanes.
Hem fet la mateixa rèplica que vam fer l'any 2008, en el que va haver-hi també aquella època de sequera, i aquí teníem instal·lat un dipòsit que té 10.000 litres d'aigua i el fem servir per ús exclusiu de neteja d'embarcacions, perquè així fem que la gent no es tiri de la mànega i no tiri de l'aigua potable en aquests moments.
Un altre punt on també agafen aquesta aigua és la gossera de Tossa de Mar, per on passen cada any 1 miler d'animals. El tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Selva, Miguel García, diu que necessiten molta aigua per netejar les instal·lacions.
Diàriament gastem 3.000 litres en el que és la neteja dels espais, perquè ara els animals estan en uns espais que estan empurlanats, fan les seves necessitats, i periòdicament doncs, anem amb mangueres i anem retirant tot això, i això va parar un pou. D'aquest pou va la depuradora neteja i torna aquesta aigua neta i desinfectada perquè la puguem tornar a fer servir.
A tots ells els sortirà l'aigua gratis aquest 2023, si bé s'han de fer càrrec dels mitjans per captar-la des de les 14 estacions de regeneració d'aigua que gestiona el Consorci.
Pas endavant per millorar la mobilitat al Pirineu. L'eix de Comiols, que uneix Artesa de Segre i Tremp, ha estrenat avui el seu primer tram dels 3 que tindrà. És la variant d'Artesa. Avui, però, s'han anunciat novetats pels altres 2 trams. Pau Rovira.
Bon dia, si així és, l'estiu que ve es licitaran les obres per la primera fase del segon tram, el condicionament entre Artesa de Segre i Folquer, que tindrà un pressupost de 14 milions d'euros i que comptarà amb millores com el pont de l'entorn. La gran novetat és que s'ha anunciat el lliurament del projecte i l'impuls de l'obra. Serà el quart trimestre d'aquest any, el 2023. És el tram, com dèiem, el que comporta més dificultat i, per tant, també més inversió. Gairebé 130 milions d'euros per fer túnels, viaductes i un traçat de carretera nova entre Folquer i Isona. Ho explica el responsable d'infraestructures de mobilitat, David Prat.
Sabem que segurament faran falta doncs, uns 4 túnels, alguns viaductes, i per tant, evidentment, té una càrrega infraestructural molt més potent, i per això aquí estem parlant d'uns 129 milions d'euros per aquests 13 quilòmetres, perquè requerirem, no només aquí no és un condicionalment, aquí hi haurà trams en què són de carretera nova.
El conseller de Territori, Juli Fernández, ha destacat la importància de la millora en aquest eix pels habitants de la Noguera i dels Pallars.
Que hi hagi molta més connectivitat entre les comarques, perquè serà una via més segura, perquè serà una via més confortable a l'hora de conduir i, per tant, això afavorirà a que hi hagi més interrelació. I això és el que perseguim amb aquesta intervenció. I crec que millora la vida de la gent d'aquestes comarques i millora la vida de la gent que es pugui plantejar també accedir-hi o venir-hi de tant en tant, diguéssim.
Es tracta, doncs, d'un projecte dotat amb 180 milions d'euros i que es va fent per trams per tal d'agilitzar-lo. Per tant, és possible que s'assolapin diverses obres. També és un pas molt important per tirar endavant una infraestructura que, segons afirmen els alcaldes de la zona, és una de les grans necessitats de la comarca i una reivindicació històrica.
El govern invertirà gairebé 117 milions d'euros per l'estratègia Delta, que té com a objectiu aturar la regressió i la salinització del Delta de l'Ebre. Ho ha anunciat la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, avui a Tortosa. César Sempere, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I una part important del pressupost es destina a millorar la gestió justament de l'aigua dolça.
I és que les badies i les bases de Delta són essencials per mantindre la biodiversitat, però s'estan salinitzant. Tampoc ajuda el preu de l'electricitat que enguany ha portat els regants ebrencs a tallar l'aixeta dels canals abans d'hora, el passat 31 d'octubre. Això ja no tornarà a passar. A canvi, el compromís d'acció climàtica és invertir en infraestructures i fotovoltaica en les estacions de bombament, amb una inversió que detalla la consellera d'Acció Climàtica.
El que fem és engegar aquesta nova línia d'actuacions per la gestió de l'aigua dolça amb un pressupost propi de 37 milions d'euros, i això vol dir protegir d'alguna manera aquests espais per aconseguir incrementar les capacitats, en aquest cas, de pesca, d'aquicultura, de caça, de les basses i les badies.
Evitar la salinització i fer les zones húmides més productives i sostenibles. Això d'una banda. D'altra, un paquet d'intervencions per aturar la regressió del delta. 80 milions d'euros dedicats, entre altres coses, a augmentar l'amplada de les platges més vulnerables, una feina compartida amb el Ministeri per a la Transició Ecològica, també fer camins de guarda per protegir badies i llacunes o estudis de sediments que ja estan en marxa. Jesús Gómez és el director d'Acció Climàtica a les Terres de l'Ebre.
Estudis de sorra submergida, abril, maig, tot això ja ho hauríem de poder tindre i hauria de permetre començar en este avantprojecte. Ho explicarem i explicarem on la tenim i quant en tenim i de quines granulometries tenim, i ha de ser la clau de disseny de tot l'altre que ve detrás.
L'estratègia Delta té actuacions previstes fins l'any 2032.
La creació de cooperatives i empreses basades en l'economia social creix al Camp de Tarragona. En els últims 6 anys, l'Ateneu de Cooperatives CopCamp ha impulsat el naixement de més d'una 50 d'entitats de cooperatives. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, quants llocs de feina han generat?
Doncs mira, concretament 280 llocs de feina directes i a més de qualitat, segons l'Ateneu Cooperatiu CopCamp. La creació de cooperatives continua creixent. En l'últim any, al Camp de Tarragona se n'han creat 8 a través de l'assessorament d'aquest Ateneu, l'Ateneu Cooperatiu CopCamp. Hem parlat amb el Taís Bastida, és membre de la Secretaria Tècnica de l'Ateneu. Li hem preguntat com és que s'està produint aquest creixement.
Pot ser que tingui a veure el fet de que les cooperatives, en concret, doncs, aguanten millor les crisis, perquè al contrari de l'empresa mercantil, estan al servei dels interessos dels seus socis, no?, i les seves sòcies, i per tant, si hi ha una crisi, doncs no estan mans d'inversors que poden decidir deslocalitzar o que poden decidir deixar d'invertir en sabates per fer-ho en un altre sector, no?
L'Ateneu Cooperatiu ha contribuït a l'assessorament per crear un total de 54 cooperatives des de la seva creació ara fa 6 anys.
I quin patró segueixen? Es concentren en algun sector concret?
Doncs bé, segons Taís Bastida, durant aquests últims anys, sobretot, s'ha trencat la dinàmica històrica que associava les cooperatives del Camp de Tarragona amb el sector agrícola. Ara cobreixen un terreny molt més ampli.
Hi ha cooperatives per molts àmbits que cobreixen tots els àmbits de la vida de les persones, no? I totes les activitats econòmiques, en tenim d'habitatge, en tenim de serveis, però sobretot en tenim de treball. Al igual que l'economia convencional, doncs, evidentment, hi ha més empreses en el sector serveis.
Bastida ens ha explicat que neixen com a projectes petits, que després poden anar creixent amb el temps. Hi ha fins i tot empreses mercantils que ara han decidit transformar-se en cooperativa fomentant l'economia social i solidària. L'any 2016, la Generalitat va impulsar aquests ateneus cooperatius per fomentar l'economia social i cooperativa. Al país ara n'hi ha 14.
Es recupera un espai d'interès natural que està inclòs a les zones humides de Catalunya. Són les basses del Terricer, a Figueres, un indret amb moltes espècies d'aus, insectes o amfibis que havia acabat sent un abocador de runes o deixalles. Leia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Com són exactament aquestes basses i què s'hi ha fet?
Doncs són a uns 500 metres del castell de Sant Ferran, sobre el Puig de les Basses. L'espai és propietat de l'Ajuntament i és una hectàrea aproximadament amb diverses basses. Hi ha un circuit circular amb camins de terra que es pot fer a peu. La zona és un antic punt on s'extreia argila per fer terrissa, d'aquí prové el seu nom. És una àrea que estava molt degradada fins i tot, hi havia qui llançava deixalles grosses. Les feines per restaurar la zona van començar l'any 2021 i la regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Figueres, Esther Marcos, detalla què s'hi ha fet.
Primer de tot, eliminar les espècies invasores de plantes atzavares, després reduir la població de ginesta, que n'hi havia moltíssima, llavors neteja de l'espai, la passera per poder-hi accedir i que es pugui veure les basses del Terricer sense tenir-te que endinsar dintre, retolació de tant de la fauna, flora que hi ha en l'espai, a més s'han ficat gàbies niu perquè sigui un bon lloc d'acollida per diversos tipus d'aus.
És un espai amb una biodiversitat molt alta, com especifica Anna Bernades, secretària del Departament d'Acció Climàtica.
climàtica.
Perquè aquí s'hi troben espècies de determinades orquídies de molt de valor patrimonial, també alguns amfibis doncs, que necessitem que estiguin molt presents en diferents espais del territori, i aquí en tenim algunes comunitats, i per tant, en aquest sentit, busquem la suma entre conservació, lleure i salut.
Són basses que s'alimenten de l'aigua de la pluja i, per tant, ara pràcticament estan seques. Però quan no hi ha aigua, també afavoreix l'aparició d'insectes, segons Bernades. La inversió ha estat de 47.000 euros, un 67% finançat per una subvenció del departament i la resta per l'Ajuntament.
Catalunya al dia.
Al final sempre sóc jo sol i un cel blau sobre tot.
Aquest és el grup osonenc La Iaia. Torna La Iaia després de 5 anys, però torna per participar a l'homenatge que es farà a la música de la comarca dels últims 50 anys. Serà el 14 d'abril a l'Atlàntida. Compartiran cartell amb Joana Serrat i Quimi Portet, entre d'altres. El concert Osona, Boira i Música, on l'organitza el Casino de Vic, per celebrar precisament que fa 175 anys. Anem a Vic. Nàtia Adella, has parlat amb el líder de La Iaia, oi?
Doncs sí, Marta, bon dia. Amb l'Ernest Cruzats, en concret, que és veu i guitarra. Un trio amb 8 anys de carrera i 3 discos al mercat. I ens confessava que té moltes ganes de tornar a actuar amb el grup, encara que sigui per una cosa puntual com aquesta. No ho fan des del 2018.
Són 4 cançons que farem. No desvelaré quines, però cançons ben conegudes del grup, amb ganes de formar part d'aquesta festa de la música Osona i amb ganes de veure's a tots en aquest concert.
A més de La Iaia, formen part del cartell Joana Serrat, Quimi Portet, Power Burkas i Duble Buble. I com a col·laboradors, Jordi Gas, Carla Serrat, Ricard Puigdomènec i Pep Poblet. I encara més, entre actuació i actuació, imatges de concerts memorables i entrevistes fetes per l'ocasió a membres de grups com Charango, Catarres o The Say Sisters. Laura Duran és la directora artística del concert.
A vegades no s'ha fet prou justícia sobre el talent musical que hi ha. És una de les comarques on hi ha més músics per metre quadrat i, per tant, el que volíem era fer un homenatge per explicar el perquè d'aquest talent i com això ha acabat reflectint-se en els escenaris, en la indústria del món de la música.
I afegeix.
Demostrarem que aquesta passió musical està passant de pares a fills i a nets i que és històrica, que dura més de 100 anys i promet que sigui molt més llarga encara.
Nati, el concert, de fet, és la punta de llança d'aquest aniversari del casino, però fan més coses.
Sí, la gent està pleníssima de coses des de finals de mes fins a mitjans de juny. L'entitat ha programat una vintena d'activitats amb una trentena d'artistes de diferents disciplines per reivindicar-se com a dinamitzador cultural.
Tenim molt clar que el que volem és transmetre aquest dinamisme, aquestes ganes de que l'entitat perduri durant molts anys en un espai magnífic i cèntric de la ciutat, que el que vol és que la cultura, les arts i l'humanisme tinguin un paper essencial a la ciutat, a la comarca i al país.
És la Montse Ayats, que des del 2020 és la primera dona que ocupa la presidència del casino. Creu de Sant Jordi, el 2009, el casino de Vic és el segon més antic de Catalunya. Té més de 250 socis i amics, una sala d'exposicions i s'hi fa programació estable de literatura, art, música, cine i pensament. Imagineu-vos quantes coses.
Imagina't, doncs, per molts anys el casino de Vic. Gràcies, Nati.
Molt bé, adéu-siau, bon cap de setmana.
Igualment. Divertir-se, jugar i riure en un museu és possible des d'avui a la Fundació Mira de Barcelona, a l'exposició que porta per títol Amics Imaginaris. La mostra, amb 9 instal·lacions d'artistes internacionals, presenta l'art contemporani d'una manera lúdica i per a tots els públics, sobretot pels infants. La Montse Mas ja l'ha visitada. Bon dia, Montse.
Bon dia.
Què s'hi pot fer?
Doncs, per exemple, pots asseure't en un sofà gegant i sentir-te diminut, o bé passejar entre una vintena d'ossos polars que, en lloc de tenir pèl blanc, com ens esperaríem, tenen plomes de colors. Tot està fet per sorprendre't i en molts casos hi pots interactuar, com la peça del reconegut artista anglès Martin Creed. És una sala plena fins dalt de grans globus taronges en què la feina és teva per obrir-te pas, com ens explicava el mateix director de la Fundació Miró, Marco Daniel.
És increïble, perquè estàs a dins i és tota ronja, i estàs nedant entre globus, no? I perds totalment el sentit d'orientació. Però és molt, molt divertit, perquè realment fa molta il·lusió estar allí i per moure't has de realment utilitzar tot el cos.
Per entrar en aquest oceà taronja en què a vegades doncs, algun globus rebenta,
sí.
Cal treure's les sabates, clar. Com també per seure o jeure a la colorida catifa feta de teixits, escultures i objectes de ceràmica que ha muntat a la Miró la jove neerlandesa Afra Eisma.
És una instal·lació immersiva on la gent pot estirar-se i seure. El que m'agrada d'aquesta obra és que convida els visitants a sentir-se realment part d'ella, a sentir-se segur i acollit. Fa uns mesos vaig presentar una cosa semblant a Dhaka, a Bangladesh, i la gent també va viure moments romàntics sobre la peça. Va ser maco.
Les obres, la majoria inèdites de l'estat espanyol, conviden a riure, però també a reflexionar sobre qüestions molt serioses, com l'evolució del feminisme o el paper que ha tingut Occident a l'Àfrica. L'exposició està oberta fins al 2 de juliol i també inclou concerts i projeccions de cinema.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports i amb el cas Negreira sobrevolant les oficines del Camp Nou. Costa que engegui del tot el clàssic de diumenge al Camp Nou entre el Barça i el Madrid. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Com a mínim, Xavi Hernández en recupera dues peces importants que són Pedri i Araujo.
El migcampista canari torna després d'haver-se perdut els últims 6 partits per lesió i el joc de l'equip ho ha notat. Torna també el defensa Ronald Araujo, en aquest cas després de complir un partit de sanció contra l'Atlètic Club de Bilbao. En canvi, no reapareixerà Ousmane Dembélé. Segons el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, el davanter francès ha tingut una petita recaiguda de la lesió muscular a la cuixa esquerra i ja es dubta fins i tot de la seva presència al partit de tornada a les semifinals de la Copa del Rei contra el Madrid el 5 d'abril al Camp Nou. Gavi, per la seva banda, reconeix certa ansietat per jugar ja al clàssic.
Con mucha gana ya de jugarlo, la verdad. Cada minuto que pasa me entusiasma más el jugarlo y deseando que llegue mañana el día ya.
Són declaracions del migcampista andalús a Barça TV. Recordem que demà juguen els altres dos equips catalans de primera, a 4:15, Rayo Vallecano-Girona i a 6:45, Espanyol-Celta de Vigo. Avui es comença a disputar la 26a jornada amb el Valladolid Atlètic Club de Bilbao, que començarà a 9:00. A la Lliga Femenina, el Barça rep a 7 al València. Les líders imbatudes reben el 6è classificat amb 30 punts de diferència.
Encara en futbol ja han quedat definits els quarts de final de la Champions masculina.
Amb aquestes eliminatòries, Madrid-Chelsea, Inter de Milà-Benfica, Manchester City-Bayern de Munic i Milan-Nàpols. Els partits d'anada jugaran entre l'11 i el 12 d'abril, la tornada una setmana més tard.
Per cert, que ja tenim la llista de Luis de la Fuente, que és el nou seleccionador espanyol de futbol, i ha convocat 4 catalans.
Són David Raya, el porter del Brentford, Alejandro Valde del Barça, Dani Olmo del Leipzig i Gerard Moreno del Villarreal. També hi ha els blaugranes Gavi i Pedri i el jugador de l'Espanyol, José Lu, una de les novetats de De La Fuente.
No puedo ni hablar de la emoción que tengo. Estoy súper contento de poder estar en la convocatoria de la selección española. Quería agradecer a todo el mundo que me ha apoyado desde siempre y a todos mis compañeros y cuerpo técnico. Gracias a ellos he tenido la oportunidad de poder estar aquí, así que no os voy a defraudar y os voy a dar todo.
Espanya jugarà el dissabte 25 i el dimarts 28 de març contra Noruega i Escòcia, els primers partits de classificació per l'Eurocopa.
Canviant d'esport, ahir la nit ens vam endur un bon ensurt, Ricard, amb el gimnasta Joel Plata.
El gimnasta es recupera de l'operació per la fractura de fèmur que es va fer després de tenir un greu accident de trànsit quan es traslladava en furgoneta amb la resta de l'equip espanyol de gimnàstica cap a Portugal per participar en un torneig. Un dels acompanyants de Plata és el també gimnasta català Tierno Diallo. Són declaracions de Catalunya Informació.
Ya estábamos casi cerca de llegar realmente al hotel y pinchó una rueda, explotó, empezó a perder el control el conductor, fue frenando poco a poco, parecía que lo manejaba, pero de repente empezamos a dar vueltas de campana y nos subimos por ahí, dimos 4 o 5 vueltas de campana y luego se paró el coche y nos dimos cuenta de que Joel había salido disparado porque se rompió la ventana de adelante.
Ara Plata és dubte seriós per participar al setembre al Mundial de Gimnàstica que s'ha disputat en Vers, a Bèlgica.
Déu-n'hi-do, quin bon ensurt. I a l'agenda esportiva d'avui, bàsquet i futbol sala.
D'una banda, el Barça de bàsquet rep a 8:45 l'Estrella Roja de Belgrat, corresponent a la 29a jornada de l'Eurolliga. L'aler blaugrana Àlex Abrines és molt clar exposant l'objectiu de l'equip.
Portem dues seguides perdudes. Sabem com està la classificació, cada partit és una final per quedar entre els quatre primers i bueno, tot comença per guanyar.
Corey Higgins, amb problemes lumbars, serà baixa. Aquest partit el podreu seguir per l'app i el web de Catalunya Ràdio. També en bàsquet, a la Lliga Leport, un quart de nou, Alacant força Lleida, sense Michael Carrera. El veneçolà ha deixat el conjunt lleidatà per anar al Gran Canària de la Lliga ACB. Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma rep l'Inter Movistar a 2:15. Demà el Barça jugarà a la pista de l'Antequera.
Escolta'm, i per als catalans amants de la vela, bones notícies, no?
Sí, i és que Vilanova i la Geltrú acollirà la primera cursa preliminar de la Copa Amèrica que s'ha de celebrar a Barcelona l'any vinent. Aquesta localitat del Garraf viurà durant 4 dies, entre el 14 i el 17 de setembre d'aquest 2023, un any abans de la cita oficial, una jornada d'entrenaments i 3 de competició. Recordem que la Copa Amèrica de vela s'ha de disputar a Barcelona del 12 al 20 d'octubre de 2024. I també més celebracions esportives. Aquest diumenge, es corre la Marató de Barcelona. Hi haurà 15.127 corredors, 5.000 més que en l'edició de l'any passat. Començarà a 8:45 i la podran completar fins a les 3 de la tarda. Començarà a l'avinguda de Maria Cristina i han de completar 42.195 metres. I l'endemà, dilluns, comença la Volta Ciclista a Catalunya.
No t'ho pots perdre.
I avui acabarem amb dues veus femenines. La primera, Pastora Soler, la cantant sevillana que actua aquest vespre a les 9 al Teatre Coliseum de Barcelona, en el festival Guitar BSN, presenta el seu últim treball, Libra, que segura li ha donat, sobretot, equilibri musical. I la segona... Judith Nederman, que presenta demà mateix, precisament al mateix lloc, al Coliseum, i també dins del Festival Guitar, el cinquè disc, L'Ar, un àlbum que no es publicarà fins el 14 d'abril, un treball ple de persones que ens apropa a la vida de la cantautora. Fins dilluns, bon cap de setmana, adeu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.